Vinga.
Les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, 9 7, amb Anna Ballonés.
La investidura de Pedro Sánchez, que es complica una mica més, Esquerra i Junts collen el PSOE per votar a favor de la investidura, i ara diuen que si els socialistes no es comprometen a fixar uns mínims perquè es pugui celebrar un referèndum, Pedro Sánchez no serà president. És el que els dos partits han pactat, com dèiem, aquesta tarda en una resolució que s'ha de votar demà al Parlament. Li preguntarem què en pensa d'aquest pas endavant a una de les persones del PSOE que més protagonisme ha tingut aquests últims dies. És el diputat i exalcalde de Valladolid, Òscar Puente, que avui, per cert, també ha donat per fet que l'amnistia ha de servir perquè els polítics perseguits pel procés tornin a fer política. Això és el que ha dit. Doncs bé, avui serà el 9-C a partir de 9:45 del vespre. Ho analitzarem tot plegat també a la tertúlia amb el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, amb la periodista del Crític, Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari, Josep Manel Silva, i també l'advocada Maria Vila. Al marge d'això, també parlarem de les novetats en el cas Negreira. El jutge està convençut que el Barça va sortir afavorit per la manipulació dels arbitratges i ara hi afegeix un nou delicte, el de suborn. I precisament parlant de futbol, en temps de tertúlia explicarem el cas d'una agressió per part d'un pare, un menor de 15 anys, després d'un partit de cadets entre el Maspalliser de Reus i el Club de Futbol Vilaseca. Cap a la part final de la tertúlia, avui també parlarem amb Pau de Bon, el cantant d'Antònia Font, després que la banda mallorquina hagi anunciat avui que l'any que ve faran una nova gira. De moment han anunciat 18 concerts en auditoris. I per tancar el 9-C d'avui, a partir de les 10, conversarem amb dos membres de la companyia de teatre La Calòrica, que aquests dies estan fent Le Congrès Marchepà al Lliure de Gràcia. Van estrenar el passat 20 de setembre i ja ho van fer amb totes les entrades exaurides. I abans d'arrencar, com sempre, titular pel temps, avui tornarà a ser una nit tranquil·la, una estabilitat que es mantindrà també aquest divendres. Serà un dia majoritàriament amb sol, tot i que fins a mig matí també hi haurà núvols baixos a la Costa Brava. L'ambient pot ser fred a primera hora del matí, però al migdia serà ja força càlid. Això i més, fins a 10:45 de la nit, ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Esquerra i Junts per Catalunya, que pugen el preu a la investidura de Pedro Sánchez. Falten poc més de 12 hores per la votació final de la investidura. Tot apunta que fallida d'Alberto Núñez Feijóo, els dos partits independentistes han posat avui més condicions per la investidura que vindrà les properes setmanes, la de Pedro Sánchez.
Més enllà de l'amnistia, Esquerra i Junts ara deixen clar que no el faran president si no es compromet a treballar per pactar les condicions d'un referèndum. Així ho posen per escrit en una proposta de resolució que es votarà demà al Parlament.
Els partits independentistes que ho han consensuat aquesta mateixa tarda, Adrià Santasusagna.
A les portes de l'investidura fallida de Feijóo, l'independentisme encareix la de Pedro Sánchez. A part de l'amnistia, Esquerra i Junts per Catalunya volen ara pactar les condicions d'un referèndum d'autodeterminació. Per això la proposta que han registrat aquesta tarda deixen clar que no faran president a Pedro Sánchez si no es compromet a treballar en aquestes condicions del referèndum. Un text que el Parlament tirarà endavant amb l'abstenció de la CUP. La proposta també deixa per escrit que el referèndum pactat serà l'únic que podrà substituir el de l'1 d'octubre.
El Parlament, que també s'haurà de posicionar sobre la investidura de Pedro Sánchez, i també ho farà sobre l'amnistia. Els tres partits independentistes s'han posat d'acord en els marges d'aquesta llei, Adrià.
Sí, Esquerra, Junts i CUP defensen la llei d'amnistia i demana al govern i partits que facin tot el possible perquè s'aprovi i tiri endavant. Ara bé, el text especifica que l'amnistia ha d'incloure les persones represaliades per motius polítics relacionats a la causa independentista. Per tant, deixant fora Laura Borràs, tal com explica el copaire Xavier Pellicer.
Queden incloses totes aquelles persones que han estat represaliades per motius polítics, pel seu compromís amb la lluita independentista, amb la lluita per l'autodeterminació, o en un context de conflicte amb l'Estat, per totes aquelles lluites democràtiques en defensa dels drets col·lectius i dels drets fonamentals. Òbviament, Laura Borràs no és el cas.
El cas és que Junts demanava que l'amnistia afectés tots els independentistes sense especificar les causes relacionades, un punt que ni Esquerra ni la CUP han acceptat.
Doncs bé, en espera de saber què fan els comuns, qui segur que votarà en contra de l'amnistia al Parlament és el PSC. Els de Salvador Illa només votaran a favor de la seva proposta de resolució que demana diàleg dins la Constitució, Laia Colomer.
Sí, demà els diputats del PSC s'oposaran a totes les propostes de resolució que es presentin sobre l'amnistia, tant la que han acordat Esquerra, Junts i la CUP, com la dels Comuns. Segons fonts socialistes, vinculada al context polític, només votaran a favor de la seva proposta de resolució, que demana prioritzar el diàleg dins dels marges de la Constitució per millorar la convivència. També rebutja la via unilateral i demanen reconèixer la pluralitat de Catalunya. Diu, encara mateix, recordem, enmig de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, volen ser prudents i demanen paciència i discreció. De fet, ahir a la intervenció al debat de política general, Salvador Illa va evitar de totes referir-se a l'amnistia.
I el PSC també votarà no a l'amnistia demà a l'Ajuntament de Barcelona. Ho faran a una proposta que en aquest cas van presentar Junts i Esquerra de manera conjunta. Tirarà endavant perquè els Comuns sí que s'hi sumen. Sílvia Solanes.
En aquest cas, el text demana donar suport a la tramitació de la llei per amnistiar totes les persones vinculades a accions relacionades amb l'autodeterminació des del gener del 2013 i afegeix que és necessari tornar a la via política. El PSC votarà no al costat del PP i Vox, mentre que el sí de Junts i Esquerra s'hi afegiran també els Comuns. Els socialistes porten el seu propi text, apel·lant al diàleg i defugint la confrontació. I el PP també, però en aquest cas explícitament contra l'amnistia. Un text del PP que es votarà a diferents ajuntaments. Aquest migdia mateix s'ha votat el de Madrid i ha tingut els vots de Populars i Vox. En aquest cas, doncs, els socialistes madrilenys sí que han donat suport a l'amnistia, votant-hi en contra.
Això, com dèiem, a l'Ajuntament, però el que porta cua és l'acord independentista del Parlament amb el referèndum com a rere fons, de ben segur que això condicionarà també la jornada de demà a Madrid amb la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Demà, com dèiem, al migdia es reprèn i es tanca el Congrés dels Diputats. Tots els partits refermen que serà fallida, fins i tot el PP, que ja assumeix aquesta derrota. A partir d'aquí s'entrarà en aquesta nova fase, que és la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE manté el silenci sobre la negociació de l'amnistia, però avui el diputat Òscar Puente, el protagonista del debat de dimarts, ha anat una miqueta més enllà. Ha donat per fet que aquesta amnistia ha de servir perquè els polítics perseguits pel procés tornin a fer política. El debat, per tant, que no és menor, perquè els indults, recordem, van incloure penes de presó, però no les inhabilitacions. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Puentes, clar.
Y dar una salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad para que vuelvan, para que retornen a hacer política, creo que es positiva y yo creo que es algo que se debe valorar.
Són declaracions aquest matí a Televisió Espanyola. Pedro Sánchez ha trencat el seu silenci avui, però sense donar detalls de com planifica tota la negociació. Només ha dit que pot ser ràpida.
I que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Ese creo que es el mandato de la mayoría social que se manifestó y se expresó libremente en las urnas en las últimas elecciones generales.
I ha carregat contra Feijóo per quedar retratat al costat de l'ultradreta i ser incapaç de negociar amb ningú més. Demà Sánchez tampoc intervindrà al debat del plenari del Congrés. Serà Puente qui torni a intervenir pel PSOE.
Doncs precisament parlant d'Òscar Puente, avui serà el nou C, el portaveu del PSOE, la investidura de Feijóo, que respondrà poques hores abans que torni a pujar a la tribuna del Congrés. Les 8 i 8 minuts, en espera de saber si de cara a la investidura de Sánchez es pacta una amnistia, avui la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que obri judici contra Clara Ponsatí per desobediència greu per l'1 d'octubre. És un delicte castigat amb multa i fins fa 2 anys d'inhabilitació. Això li impediria exercir el càrrec públic que té ara al Parlament Europeu, però en canvi no hauria d'anar a la presó. I mentre queda per veure si tira endavant l'amnistia, el govern espanyol va per feina en una altra de les condicions que va posar Junts per Catalunya per la investidura, la del reconeixement de les llengües cooficials a les institucions europees. Doncs bé, el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, diu que se'n parlarà d'aquí a menys d'un mes, a la reunió del 24 d'octubre.
He anunciado a todos los ministros de Unión Europea que incluiremos en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales un punto específico para dar respuesta durante este mes a tantas cuestiones planteadas como podamos por los Estados miembros. He vuelto a constatar la voluntad de todos los países de trabajar con España en esta propuesta.
Álvarez ho ha dit des de Múrcia, on s'ha fet la reunió informal d'Assumptes Generals de la Unió. I a tot això, atenció a aquest moviment de França que ha obert la porta a reconèixer la singularitat de Còrsega a la Constitució del país. El president Emmanuel Macron també aposta per donar més autonomia a l'illa, però això sí, amb alguns límits.
Macron ha dit que la Carta Magna ha de reconèixer la cultura, la llengua i la història de Còrsega davant l'Assemblea de l'illa.
Pour ancrer pleinement la Corse.
Per integrar plenament Còrsega a la República i reconèixer la seva singularitat, la seva insularitat mediterrània, la seva relació amb el món i el paper que li és propi. Hem d'avançar, i per això necessitem l'entrada de Còrsega a la Constitució. Aquest és el vostre desig, el comparteixo i el faig meu.
i je le fais mien.
Pel que fa a la proposta d'autonomia, Macron ha deixat clar que no pot servir per anar contra l'Estat. El president francès ha evitat parlar de cooficialitat del Cors, tal com exigeixen els nacionalistes. Només ha apostat per impulsar-ne l'ús tant a l'escola com a l'espai públic.
Passen 10 minuts de les 8. El cas Negreira continua també creixent. Avui la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu del Comitè Tècnic d'Àrbitres per buscar documentació que acrediti com van influir els pagaments del Barça en la manipulació dels arbitratges. El jutge està convençut que, a través de Negreira, el club blaugrana en va sortir afavorit i que afegeix un delicte a la investigació. Ho considera també, com dèiem abans, suborn. Benet Iñigo.
El cas Negreira estava obert fins ara per possible corrupció esportiva, blanqueig de capitals, falsedat documental i administració deslleial. Ara, el jutge Joaquín Aguirre hi afegeix suborn perquè considera que Negreira, com a vicepresident dels àrbitres, es pot considerar una autoritat pública. Això, tot i que la Federació Espanyola de Futbol és una entitat privada. Un possible delicte que s'afegeix, encara que sobre els fets que s'investiguen no hi ha novetats. El que té clar el jutge és que, per lògica, si el Barça va pagar tant i durant tant de temps, és perquè n'obtenia alguna cosa.
Se deduce que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona, de manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. Las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica.
Fins i tot encara que no aconseguissin influir en l'arbitratge, recorda que el delicte s'ha comès des del moment que es paga per intentar-ho, i el jutge també té clara una altra cosa. Tant Negreira com els expresidents Rossell i Bartomeu sabien que cometien delictes, com demostra la carta amenaçadora que l'exàrbitre va enviar al club quan van deixar de pagar-li.
Això d'una banda, d'altra banda, pel que fa al cas Rubiales, avui el germà de Jennifer Hermoso i també la cap de premsa de la selecció espanyola han entregat el seu telèfon mòbil al jutge per tal que en examini el contingut. L'Audiència Nacional vol comprovar que tots dos van rebre trucades i també missatges pressionant-los perquè la jugadora digués que el petó forçat que li va clavar l'expresident de la Federació Espanyola va ser consentit, Oriol Jové.
Sí, de fet, la cap de premsa de la selecció espanyola, Patricia Pérez, ha admès que va rebre pressions de superiors dins la federació, entre els quals del mateix Rubiales, i concretament li demanaven que digués que la federació tenia el vistiplau de Jenny Hermoso per difondre el comunicat amb declaracions que la jugadora mai no va fer i que exculpaven Rubiales pel petó, un comunicat que posteriorment la jugadora va acabar desmentint. El jutge vol revisar els missatges i les trucades del telèfon de la cap de premsa i també del germà per tal de confirmar-ne les versions que posarien una mica més contra les cordes Rubiales, recordem, investigat per un delicte d'agressió sexual i coaccions. Les properes a declarar seran ja les jugadores, les blaugranes Alexia Putellas, Irene Paredes i la portera del Madrid, Misa Rodríguez. Totes tres ho faran dilluns i d'aquí a menys de dues setmanes serà ja el torn dels investigats, en aquest cas l'exseleccionador Jorge Vilda, el director de màrqueting de la Federació Rubén Rivera i el director de futbol de la selecció Albert Luque.
I per cert, Oriol, que encara ha vinculat als esports, atenció també a aquesta polèmica que hi ha per la nova equipació de la selecció catalana que ha presentat avui la Federació Catalana. És una samarreta que, com és habitual, combina el vermell i el groc de la senyera. El que passa és que ha provocat molt de rebombori a les xarxes socials perquè, en comptes de tenir quatre barres vermelles, hi té cinc ratlles.
Sí, des de la Federació Catalana la versió que ens donen és que no és un error, sinó que quan van escollir la samarreta van haver de triar-la dins del catàleg d'Adidas, dins del catàleg tancat. Adidas és el proveïdor de la selecció de la Federació Catalana des de fa tres temporades i la samarreta escollida era la que més s'assemblava a la quadribarrada habitual. Asseguren que llavors ja es van adonar que tenia cinc barres vermelles en comptes de quatre, les quatre de la senyera, però que pel poc impacte que té en vendes, Adidas no els la va poder personalitzar per ells, com sí que ho faria amb la d'un club de futbol de primer nivell o amb la d'una selecció estatal que jugués molts partits. En tot cas, des de la federació deixen clar que no s'esperaven que la samarreta generés tantes queixes i li resten importància perquè al final diuen que té l'important, que són els colors de Catalunya.
En fi, gràcies, Oriol. Després repassem la resta dels esports. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Un minut per un quart de nou. Un tiroteig aquesta tarda a Rotterdam ha deixat almenys dos morts. L'autor de l'atac és un home de 32 anys que ja està detingut. Ha passat al centre mèdic d'un dels principals campus universitaris de la ciutat neerlandesa. Des de Rotterdam, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Sí, tot ha passat a les 3 de la tarda. Un home de 32 anys ha obert foc en una casa i hauria matat a una dona de 39 anys i ferit a un adolescent de 14 que continua ingressada a l'hospital en estat greu. Després ha caminat més d'un quilòmetre fins al campus de la Universitat Erasmus, on s'hi cursen estudis de medicina, i ha matat un professor, un home de 46 anys. Segons alguns testimonis, l'home ha seguit obrint foc mentre la gent fugia. Al final, la policia l'ha detingut a l'heliport del mateix centre universitari. L'autor anava vestit amb roba militar, hauria actuat sol i ja estava fitxat per la policia perquè el 2021 un jutge el va condemnar per maltracte cruel d'animals.
I mentrestant, a Jerez de la Frontera, a Cádiz, la policia ha detingut un noi de 14 anys per apunyalar tres professors i un alumne del seu institut. Una de les mestres ha quedat ferida en un ull i l'han hagut d'operar d'urgència.
Les altres quatre víctimes també han necessitat atenció mèdica. El noi és a la comissaria en espera de passar a mans de la Fiscalia de Menors. Alguns testimonis apunten que el jove patia assetjament per part dels companys i que a més té un trastorn mental. De moment, però, ni el centre ni la policia ho han confirmat.
I a Madrid també creix l'alerta, en aquest cas, per l'augment de la delinqüència entre menors. Només en l'últim any els delictes sexuals comesos per menors de 14 anys han crescut un 82%. La fiscal superior de Madrid admet que estan preocupats.
Lo que estamos detectando son conductas altamente sexualizadas a una edad cada vez más temprana y además conductas violentas. Lo que hace a nuestro juicio imprescindible adoptar medidas que les aporten los conocimientos y las herramientas que eviten que se conviertan en víctimas o en autores de delitos contra la libertad sexual y contra la intimidad, esos vídeos que difunden en las redes, simplemente por obtener el reconocimiento de sus iguales.
Durant tot l'any passat, la comunitat va registrar 34 assassinats i homicidis comesos per menors d'edat, un 47% més que el 2021. I enmig de tot plegat, també creix el debat de limitar l'ús dels mòbils en menors. A casa nostra, cada cop són més les veus que demanen a la consellera d'Educació que en reguli l'ús a totes les escoles. La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, la FAC, retreu a Anna Simó que en passi la responsabilitat a cada centre i que no accepti fer una normativa global. Eudald Martínez.
L'entitat creu que la prohibició total no és el camí, sinó que és més útil que els infants aprenguin a l'aula com fer servir el mòbil i els perills que en deriven. Tot i això, assenyalen el departament per no voler liderar el debat. N'ha parlat la presidenta de l'entitat, Belén Tascón.
Ha de ser una regulació que sigui igual per tots els centres. Això no significa que hagis de dir quins hores, dies, minuts i en quins tipus d'activitats, però sí que no té cap sentit que quedi dintre de l'autonomia de centre un problema que és general de tota la societat.
En canvi, alguns experts creuen que és urgent limitar-ne l'ús als patis. Ho deia aquest matí al Monarracó la divulgadora i sexòloga Anna Flotats.
Promocionar l'adolescència lliure de mòbils, no? Perquè realment els mòbils els esclavitzen. Tenim uns adolescents que estan esclavitzats a aquestes noves tecnologies.
I defensa que fora de les escoles, els adolescents només haurien de fer servir el mòbil molt puntualment.
El cert és que el suïcidi és la principal causa de mort entre els joves, també a les universitats, per intentar precisament prevenir el suïcidi en aquesta franja d'edat. El Departament de Salut ha començat la campanya Trio la Vida. Són unes jornades que es faran a totes les universitats, Anna Salvador.
Es faran una setmana a cada centre fins al febrer de l'any que ve. Avui han començat a la Universitat Autònoma. L'objectiu és arribar als joves, que també són el grup d'edat que fa més intents de suïcidar-se. Per això el conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que la prevenció és fonamental.
Cada suïcidi es calcula que té entre unes 10 i 20 intents previs i, per tant, si som capaços de detectar, si som capaços de prevenir, serem capaços de que els suïcidis no es consumin i que puguem baixar aquesta taxa que és dramàtica.
En el marc de la campanya s'han programat tot d'activitats relacionades amb la promoció de la salut mental. Una d'elles és una activitat interactiva on es resolen dubtes i mites sobre el suïcidi. També hi haurà professionals especialitzats en salut mental atenent les consultes dels estudiants.
Les 8 i 18, les defenses de Rosa Peral i d'Albert López, els dos condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana, coincideixen en una cosa. Ja estaven condemnats, diuen, abans del judici. En una xerrada al Col·legi d'Advocats de Barcelona han denunciat conjuntament la pressió mediàtica i també el sistema de jurat popular, Benet Iñigo.
Es van acusar mútuament durant el judici, però tres anys després la sentència ha unit els advocats de Rosa Peral i Albert López. Olga Arderiu i José Luis Bravo creuen que és impossible que un jurat sigui independent en un cas mediàtic com aquest.
Tots els candidats que vam fer fora perquè van dir en el primer interrogatori inicial que els consideraven culpables. Però els que no ens ho van dir...
Que el jurado pasó de puntillas por la verdad y no la vio. Muchas circunstancias influyeron, yo creo que a mi juicio, indebidamente en el criterio.
Han criticat durament la sentència, diuen que el jurat va confondre el que eren només sospites i ho va considerar indicis per condemnar els seus clients.
Hi ha una sola sospita, que és que li ha donat medicació, però no sabem ni quina medicació, perquè no teníem cap medicació ni teníem res en el cos. Tot això era absolutament fluix.
La xerrada d'avui a l'ICAP, en tot cas, és el primer cop des del judici que coincideixen els tres advocats, també el de la víctima, i tots ells cordialment han mantingut ferma la seva posició.
Gràcies, Benet. Per cert, que dos periodistes també han presentat una querella contra dos Mossos d'Esquadra a qui acusen de mentir en diversos judicis. Els afectats són un fotoperiodista autònom i una periodista de La Directa que van treballar durant les protestes pel banc expropiat al barri de Gràcia de Barcelona ara fa 7 anys.
Els dos policies van acusar el fotoperiodista de llançar una tanca i lesionar greument un policia, però les imatges van demostrar que no era veritat i el fotoperiodista va quedar absolt. Tot i aquesta sentència, l'advocada d'Irídia, Sònia Olivella, explica que els Mossos van repetir la seva versió del que va passar en el judici que afecta el periodista de La Directa.
2 anys després d'aquesta sentència absolutòria i tan contundent, aquest mateix exagent i també el seu sergent van tornar a declarar la mateixa versió. Ho van fer no només sabent que no era cert, sinó encara més greu. Ho van fer sabent que hi havia una sentència que havia acreditat que aquests fets no havien passat així.
Per això ho consideren un delicte flagrant de fals testimoni.
I a aquesta hora estem pendents d'una operació policial a Manresa, on hi ha diversos detinguts per la batussa que hi va haver dissabte passat. Unes imatges que es van fer virals a les xarxes per una baralla al passeig on van volar taules i també cadires d'una terrassa. El dispositiu continua i també s'estan fent identificacions. I anem en directe des de Manresa. Mar Poyato, bona nit.
Bona nit, sí, ampli dispositiu policial amb Mossos d'Esquadra, policia local i policia espanyola que s'ha desplegat passades les 7 de la tarda al passeig Pere III de Manresa, que és on s'acostumen a reunir el grup de joves que va participar a la batussa de dissabte. De moment hi ha 4 nois detinguts, tots són menors d'edat, acusats de participar en una baralla tumultuària. A més, la policia n'ha identificat 30 més. Durant aquesta operació s'han viscut alguns moments de tensió amb una mare d'un dels joves detinguts que s'ha enfrontat a la policia.
Gràcies, Mar. Bona nit.
Bona nit.
I en crònica de successos, 3 treballadors han quedat ferits després que els hagi caigut a sobre una bastida a l'espai gironès de Salt. Per causes que encara no se saben, l'estructura s'ha ensorrat mentre hi treballaven.
Un d'ells era treballador que ha quedat ferit greu. Els altres dos estan en estat menys greu i han treballat 9 dotacions dels bombers i 5 més del sistema d'emergències mèdiques que han portat els treballadors ferits a l'hospital. Les obres estaven fent fora del centre comercial i, per tant, l'activitat del centre no ha quedat afectada.
I aquesta matinada a Barcelona ha caigut un altre arbre. Ha estat al carrer Aragó, entre les cantonades de Vilamarí i Entença. Tot i que era un arbre de grans dimensions, no hi ha hagut ferits.
És el 6è exemplar que cau a la ciutat en els últims 2 mesos i el segon en menys d'una setmana. Ha passat a 5:45 de la matinada, els bombers han retirat l'arbre de seguida i els tècnics de l'Ajuntament l'han avaluat per veure si estava en mal estat. De moment encara no se sap què n'ha provocat la caiguda.
8 minuts per arribar a 9:15. La Generalitat demana la dimissió de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, perquè l'acusa de mentir sobre la incidència que hi va haver el mes de maig a la línia R2 de Rodalies a l'estació de Gavà. Aleshores, la ministra, recordem, va assegurar que tot plegat era conseqüència d'un llamp, però ara l'informe de DIF ho atribueix a un problema a la catenària que diu que es podria haver detectat. Per això la portaveu del govern, Patricia Plaja, li demana que plegui.
L'informe és molt clar i diu que les causes no van ser un llamp, com es va apuntar en un primer moment, sinó que les causes van ser la falta de manteniment de la catenària, i això des d'un inici es va negar des del Ministeri i a ningú se li escapa que es va negar en període electoral. Per tant, qui menteix i a més a posteriori no dona les explicacions necessàries al conjunt de la ciutadania no pot continuar davant d'un ministeri.
Com ara dèiem, l'informe final de DIF explica que l'avaria de l'1 de maig a l'R2 a Gavà es podria haver evitat i amb ella també tot el desgavell que va provocar, i assegura que el responsable de l'incendi al quadre de senyals no va ser un llamp. Montse Martí, què va passar finalment, doncs?
L'informe final de DIF sobre l'incident a l'estació de Gavà assegura que es va despenjar un fil de la catenària i aquest va caure contra una senyal metàl·lica i això va provocar una sobrecàrrega elèctrica al quadre de senyals de l'estació. 4 mesos i mig després, a DIF assegura que el cable de la catenària es va trencar perquè hi faltava una peça, una forquilla, en un dels punts i això hauria pogut provocar que les vibracions dels trens al passar l'acabessin d'escapçar. A DIF defensa que aquest desperfecte era indetectable. També asseguren aquest informe que el quadre de senyals es va incendiar perquè una de les mesures de protecció estaven vandalitzades, algú les havia robat o fet malbé. Adif explica que l'última revisió a les instal·lacions s'havia fet el 26 d'abril, per tant, només 4 dies abans de l'accident.
I d'altra banda, a Barcelona cada dia es forma formen llargues cues per agafar un taxi a la sortida de l'estació de Sants. Passen diferents moments del dia, el sector del taxi en culpa l'accés a l'estació, que és complicat. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, assegura a RAC1 que fa temps que es queixen d'aquesta situació.
Per entrar a l'estació, els accessos, és un infierno. Entre les obres, la seqüència semafòrica, és un infierno per llegar. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que se montan unas colas increíbles de largas, pero es que las mismas colas se montan de taxis vacíos intentando llegar.
El sector diu que confia que les obres per remodelar l'estació i el seu entorn que estan en marxa ho solucionin. Els preus continuen a l'alça. La inflació s'ha situat al 3,5% al setembre, que és el nivell més alt des del mes d'abril.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I un dels causants són els carburants.
La gasolina s'ha encarit un 0,5% més l'última setmana i ja es ven a 1,76 € a les benzineres. El gasoil s'ha encarit un 0,2% més i ara ja està a 1,68 € al litre, segons l'últim butlletí petrolier de la Unió Europea. Omplir un dipòsit de 55 litres, tant de gasoil com de gasolina, ara ja ronda els 100 euros.
I el que també s'ha encarit és el cistell d'anar a comprar, més d'un 30% en dos anys. L'organització de consumidors OCO assegura que de mitjana cada llar es gasta 6.000 euros anuals en alimentació i drogueria.
Això és un 14% més que ara fa un any. L'organització ha analitzat 236 productes i assegura que 9 de cada 10 s'han encarit. El portaveu de l'OCU, Enrique García, denuncia que hi ha aliments que s'han apujat més d'un 60%.
El año pasado ya se dio un fenómeno, y es que, de nuevo, todo sube. Los que más suben, con subida que no podemos calificar de otra manera que espectaculares. El azúcar, un 65,7%. La leche condensada, un 61,4%. Las zanahorias, un 56,1%.
L'organització de consumidors assegura que triant el supermercat més barat per cada producte, una família es pot estalviar de mitjana uns 1.000 euros l'any.
Doncs bé, aquesta pujada de l'IPC que ara explicàvem farà també que els funcionaris i treballadors públics de la Generalitat se'ls apugi el sou un 0,5%. Serà amb caràcter retroactiu des del mes de gener. Aquesta era una de les clàusules que es van pactar fa un any. L'augment s'afegeix doncs a l'alça del 2,5% que s'aplica ja també aquest any. I a Barcelona, l'Ajuntament ha suspès, en canvi, el plus d'antiguitat pels treballadors municipals. La mesura afecta a funcionaris, agents de la Guàrdia Urbana i també bombers. Aquestes pagues extres es cobraven cada 5 anys, un cop s'havien sumat 25 anys d'experiència. Els sindicats han convocat una mobilització demà per queixar-se.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
3 minuts per 2:15. Els estats europeus arriben a un acord de mínim sobre l'acollida de migrants. Els 27 renuncien a fixar xifres de repartiment, però sí que establiran un mecanisme per ajudar els països que reben onades massives de persones, com ara Itàlia, Grècia o també l'estat espanyol.
Aquesta fórmula només s'activarà en situacions extremes. En aquests casos, s'instaurarà una solidaritat a la carta, és a dir, que cada estat podrà triar si acull refugiats immigrants. Si s'hi negués, haurà de pagar una quantitat determinada de diners als països que reben més nouvinguts. És a dir, a la pràctica, no es veuran obligats a rebre'n un percentatge mínim. El compromís s'ha assolit pel canvi de posició d'Alemanya a última hora, que ha passat d'abstenir-s'hi a votar que sí.
Més coses des d'aquest divendres. Deixar un gos sol durant 24 hores o un gat 3 dies sense supervisió comportarà multes de fins a 10.000 euros. És una de les mesures destacades de la nova llei estatal de benestar animal, que entra en vigor demà mateix. Ho fa, però, a mig gas, perquè algunes de les novetats més importants que incorpora encara estan pendents d'un reglament. Ho repassem tot plegat en aquest informe de la Laia Framis i l'Eudald Martínez.
Quines novetats incorpora pels responsables d'animals?
A més de la prohibició de deixar els animals sols durant períodes massa llargs, tampoc es podran deixar gossos i gats a terrasses, balcons soterranis o patis de forma habitual. També passa a ser obligatori esterilitzar els gats abans dels 6 mesos d'edat.
I per empreses i entitats?
Es prohibeix el sacrifici d'animals sants a les gosseres i tampoc es podran fer espectacles públics amb animals domèstics.
Quines sancions contempla?
S'endureixen les multes per abandonament, que poden arribar als 50.000 euros, i en els casos més greus que comportin la mort de l'animal poden fins i tot arribar als 200.000 euros.
I què en queda al marge de moment?
Sobretot l'obligació que els responsables de gossos contractin una assegurança per danys a tercers i que hagin de fer un curs sobre tinença d'animals. Abans caldrà que el nou govern espanyol aprovi un reglament que ho desenvolupi.
Menys d'un minut per arribar a 9:15. El Festival de Sant Sebastià acull una de les estrenes més esperades d'aquesta edició, la del documental Esta ambición desmedida. És un retrat sense filtres dels últims 4 anys de la vida de C. Tangana, des de la creació del disc del madrileño fins al final de la gira Sin cantar ni afinar, una dissecció de personatge que mostra el seu talent per la música, també la seva obsessió pel control i les tensions pròpies d'una gira mundial. De fet, el mateix Tangana confessava el seu pas per Sant Sebastià algunes de les seves inseguretats.
Jo no creia que era un artista quan estava en el escenari hasta este show. Creia que era... pues un rapper, que al final los rappers lo que hemos hecho, venimos de ahí, venimos de las fiestas, de los DJs. Mi ambición artística, digamos, que me hacía sentirme menos artista por los shows que yo hacía. Y ahora me siento más artista gracias a este último espectáculo.
Ha seguit aquesta presentació l'enviada especial de RAC1 al Festival de Sant Sebastià, la Maria Cusó.
El cantant ha deixat clar que el seu futur immediat passa pel cinema i que aquesta aventura que ha començat amb la seva productora Little Spain, amb esta ambición desmedida, és només el primer pas. Tangana ha anunciat que ja està treballant en el seu primer projecte, un documental sobre el guitarrista Gerai Cortés. Ara bé, confessa que encara ha de trobar la seva veu com a director.
No tengo ni idea de qué director quiero ser, honestamente. Pero me encuentro cómodo ahí porque tampoco tenía ni idea de qué disco iba a ser el madrileño ni ninguno de los anteriores, entonces en esa duda estoy bien. Tengo la ambición de hacer cine, estoy rodeado de un ecosistema que nos gusta decir que es Little Spain, que ja estamos manos a la obra.
Pel que fa a la música, Tangana diu que de moment no té cap projecte en ment que el motivi de la manera que ho va fer el madrileño. Ara bé, ha deixat clar que mai deixarà de compondre perquè diu que és quasi una necessitat vital per ell.
I de Sant Sebastià al Festival de Cinema de Sitges, que donarà el Premi Màquina del Temps al director Brad Anderson. També rebran guardó aquest any Hideo Nakata, Lee Henrich, Juan Antonio Bayona, Mary Lambert i Lamberto Bava. Quan falta una setmana perquè comenci el certamen, ja s'han venut gairebé 60.000 entrades. Si encara en cinema, mort als 82 anys l'actor Michael Gambon, el mític Dumbledore de Harry Potter.
Welcome, welcome to another year at Hogwarts. Now, I'd like to say a few words.
L'actor britànic irlandès, conegut sobretot pel seu paper com a director de l'escola de Hogwarts, tenia una trajectòria de més de 60 anys al món de la interpretació.
Gambon va ser un dels membres originals del Royal National Theatre. A banda de la saga de Harry Potter, també es va fer popular pel seu paper de detectiu francès a la sèrie Maigret i per la seva aparició al film El discurs del rei, entre altres guardons. També va guanyar 4 premis BAFTA.
I en música avui passarà pel nou ser un dels noms propis del dia, Antònia Font. Parlarem amb Pau de Bon a la part final del programa, després que avui la banda mallorquina hagi anunciat que l'any que ve farà una gira per teatres i auditoris. De moment han programat 18 concerts i les entrades es posen a la venda dimarts que ve a les 11 del matí. I Alejandro Sanz torna a Barcelona. Concert el 9 de desembre al Palau Sant Jordi. D'aquesta manera el cantant acomiada la seva gira Sanz en Vivo després de 2 anys sobre els escenaris. I així sona el tema que han fet conjuntament per primer cop els Rolling Stones, Lady Gaga i Stevie Wonder. Diu Sweet Sounds of Heaven i formarà part del 24è àlbum dels Stones, Hackney Diamonds. I encara amb música... Demà arrenca el festival Ve al Fòrum de Barcelona. Amb Maliz, Los Planetas i Carolina Durante, el festival pren el pols a la cara B de l'escena musical, la més independent, i s'allargarà fins dissabte. Les entrades per demà sí que estan exaurides, però encara en queden pel dissabte. I ja ha arrencat el festival també de Terrassa Noves Tendències, al TNT. Fins diumenge els escenaris de la ciutat oferiran una vintena d'espectacles teatrals, la meitat dels quals són estrenes. També hi ha dos muntatges internacionals que es representaran per primer cop a l'Estat. I a Barcelona, des d'avui, l'Hospital Clínic llueix un cor gegant fet per l'escultor Jaume Plensa, una acció que vol fer difusió de les malalties cardiovasculars.
L'escultura, que fa 13 metres d'alçària i pesa més de 150 quilos, és a la Facultat de Medicina del Clínic. Es podrà veure des del carrer fins al 2 d'octubre a la tarda.
I Spider-Man ja parla en català als còmics, ha publicat avui Panini Còmics i s'adreça principalment a un públic jove. És el primer pas de l'editorial per publicar obres en català dels superherois més mítics de Marvel. La intenció és anar afegint-ne més encara a la llista. Les 8:34, pel que fa a la resta dels esports, Oriol Jové, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Xavi Hernández, que fa autocrítica i diu que el Barça ha de millorar la contundència darrere si vol optar a guanyar títols.
Sí, després de dos partits contra el Celta i el Mallorca, en què l'equip ha encaixat 4 gols i sempre ha anat perdent, el tècnic blaugrana té clar que la solidesa defensiva és l'assignatura pendent d'aquest inici de temporada.
El que va fallar jo crec que és la qüestió defensiva, i la qüestió defensiva no és apuntar ni al porter ni al central, és a tots. És la pressió rere pèrdua, és la pressió alta, és la segona pilota, és estar més concentrats. Crec que és un aspecte que l'any passat vam estar brillants i aquest any, o aquest inici d'any, no ho estem tant. Crec que en atac hem millorat, però hem de mantenir el nivell de defensiu de la temporada passada per guanyar títols.
Xavi també ha assegurat que han de protegir la Minya Mal i gestionar els minuts que té el jove per evitar que pugui tenir lesions. Els blaugranes, encara sense Pedri i De Jong, obren demà la jornada de Lliga a les 9 contra el Sevilla a Montjuïc. Tot això mentre aquest vespre encara s'ha de tancar la jornada intersetmanal amb 3 partits en joc ara mateix: Celta de Vigo 1, Alavés 1 i Granada 1, Betis 1. Quedarà per 2:15 l'Osasuna Atlètic de Madrid, una jornada que, per cert, es tancarà amb el Girona com a líder en solitari per primera vegada a la història. Els de Mitchell han sumat 19 punts a 21 i estan un per sobre del Madrid, que és segon, i dos per sobre del Barça, que és tercer.
I mentrestant, aquesta hora en bàsquet, ha començat ja la segona jornada de l'ACB pel que fa als equips catalans.
Sí, d'una banda la Joventut de Badalona, que s'estrena a l'Olímpic contra el Granada, i de l'altra el bàsquet Girona, que també juga el primer partit contra la seva afició, en aquest cas a Fontajau contra el Gran Canària.
Doncs passem primer per Badalona, allà hi tenim el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
Bona nit. 4:51 per al descans, 34 Penya, 36 Granada, amb 10 punts d'Andrés Felip, amb una bona arrencada en tan sols 5 minuts, però els últims compassos són clarament per als granadins. Veurem si a mesura que passa el partit es nota el descans físic. Els andalusos, recordem, venen de jugar dues pròrrogues, 34 Penya, 37 Granada.
Gràcies, Dani. I d'altra banda, Oriol, com tenim aquest altre partit, el Girona-Gran Canària?
Doncs fa 3 minuts que ha començat només, ho ha fet fort el Girona, guanya per 10-3 ja l'equip canari. Bona arrencada de l'equip a Fontajau. Demà juguen els altres dos equips catalans, el Barça a les 7 a València i el Manresa a casa, on l'estrena el Congost també, contra el Real Madrid a partir de les 9.
Hi ha alguna cosa més?
Sí, que el Barça d'handbol ha guanyat 30-38 a la pista del Porto i és líder del seu grup de la Champions després de 3 victòries en 3 jornades. I en motor, que Marc Márquez canviarà d'equip la propera temporada, o com a mínim això és el que ha assegurat Jorge Lorenzo, l'excampió del món, ara comentarista de DAZN. Se li ha escapat que Márquez signarà amb l'equip Gresini per la propera temporada.
I think it's done.
Crec que està fet, sí, penso que està fet. No crec que en Marc estigui preocupat pels diners. Només vol tornar a ser competitiu el 2024 i llavors està completament lliure d'escollir entre moltes opcions competitives pel 2025.
Many competitive options for 2025.
Aquest cap de setmana, per cert, es disputa el Gran Premi del Japó.
Gràcies, Oriol, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I acabem, com sempre, amb el temps i amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Què, divendres?
Divendres.
Tranquil, eh?
Tranquil,
ja està, fins aquí el temps.
Vinga, que vagi bé. No, a veure, sí que tenim algunes novetats. D'entrada, que, per exemple, més enllà d'algunes boides, boidines que tindrem a primeres hores del dia en sectors de l'interior de Catalunya, també demà matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Brava. Fins a mig matí. Mig matí ja hauran desaparegut i, de fet, doncs acabarem arribant al migdia amb domini del sol arreu del país, que es mantindrà durant la tarda. I també tenim una altra novetat, que és que la nit serà una mica menys fresca, una mica menys freda, tornarem a parlar de molt de contrast entre les temperatures que ens trobarem de bon matí en sortir de casa i les que tindrem al migdia fins a mitja tarda, però en tot cas això, doncs ambient una mica més suau a primeres hores. De fet, ara mateix tenim temperatures 1, 2, 3 graus més altes que les que tenim ahir a aquesta hora, i encara tenim valors ara mateix, a quarts de 9 de la nit, encara tenim valors de 25, 26 graus en algunes comarques interiors. I de fet, demà la calor s'intensificarà una mica. Avui hem arribat de nou a 31, 32 graus en sectors de les comarques de Ponent, sobretot 32 amb 9 la més alta, Sant Romà de Vella al Pallars Jussà, Déu-n'hi-do, tenint en compte que estem a 28 de setembre, i 32 també de màxima al Bages, també a Cardona, en aquest cas. Demà fins i tot podrem sumar alguns graus, sobretot en comarques de la costa i del prelitoral, i especialment en les comarques de Girona serà més fàcil arribar als 30 graus en zones interiors de la demarcació, i cap a l'interior de l'Empordà fins i tot podem arribar als 32-33 graus. Per tant, el que dèiem, en algunes comarques s'accentua la calor amb aquestes temperatures, no cal dir-ho, improbables per les dates. I de fet, en aquest cap de setmana de tombant de mes, la calor sembla que encara es vol intensificar una mica més, amb sol i mar plana i aquesta època que la mar encara està una mica de temperada, doncs tot i que ja fa, demà farà una setmana que vam entrar la tardor,
encara potser queda una miqueta de nostàlgia de l'estiu,
I amb aquesta mar tranquil·leta, potser més dies que molts dies, més tranquil·la que molts dies de l'estiu, doncs potser alguns d'aquí a la taula doncs s'atreveixen a fer un, potser l'últim banyet de la temporada, no?
O què? No provoquis. No?
El Silva ja que fa senyals.
Mira, ell ja... Si el Silva ja s'ha endreçat a fer-te entre tu, ja...
Ja ho has dit abans.
Silva, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Bayonet.
Et banyaràs o no aquest cap de setmana al mar, com diu la Bel?
Sí.
Ah, sí?
Sí, he dit que sí.
Home, de Sant Cugat pots venir cap al Maresme i ho tens...
No, si no, a la piscina, on sigui, però sí, fa calor, per què no?
De fet, cap espòiler, no?
La resta, a veure, Laura, Rafa, ja que hi sou, també.
Jo vaig a casa d'una amiga meva que està a prop d'Igualada, no tinc previst banyar-me, però...
Una mica lluny.
Perquè em queda una mica lluny, però si no, com que sóc del Poblenou, ho aprofitaria. I tant.
Tu, Rafa?
Jo no només ho tinc previst, sinó que ahir, quan vaig veure les previsions per al cap de setmana, ja vaig quedar.
O sigui que, pel cap de setmana?
Dissabte.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
He fet bé?
Bona decisió.
Millor dissabte que diumenge?
Potser sí.
vaig posar jo
el dissabte com a exigència, perquè el diumenge volia fer una altra cosa. Si ara surt al revés...
No, perquè diumenge podria ser que apareixen alguns núvols baixos a la costa.
Però
en tot cas, la platja seguirà allà.
Bueno, gràcies, Bel.
No, darrere deia que no sé si havia fet un spoiler a dir el que hi havia el Silva, però tu ja ho
no, perquè els dijous ja se sap que ve el Silva i la Laura i el Rafa, vull dir, no és cap spoiler ja.
I tindríem la tertúlia.
Gràcies, Bel, fins aquí una estona.
Adéu.
Les 8:41 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Res, ja no cal que us presenti avui. Estem esperant que arribi la Maria Vila, però vaja, Rafa, Laura i Silva, doneu-vos ja per saludats.
Jo tinc nom, eh? Te'n recordes, no?
Escolta'm, què vols dir? Clar que me'n recordo. Que no t'agrada que et diguin pel cognom.
Bueno, sí, però vull dir que també tinc nom. Que
tens un nom compost.
Bueno, pots dir, pots dir Manel, si vols.
Ja, Manel, d'acord. Manel pels amics. Ara ho tindré.
A mi mantinc amb el nom, si us plau.
Sí, no, veus?
Si us plau.
Boníssim. No ho dic perquè quan feu això jo sempre li dic Aznar i Bayonesta.
Et sents una mica...
Bueno, discriminat.
Em sap greu, eh? No era la meva intenció, eh?
Que lacrimogen i que trist. Tot, sí.
No, que consti que jo avui pensava portar-me molt bé perquè m'he assabentat que m'està molt bé la cadira un tal Santiago Segurola.
Si els del Versió volen aquí incloure nous tertulians al No Sé, però de moment els dijous, de moment et mantenim, Silva, ja veurem. Manel, ja et
mantenim.
Mira, saps què?
Que
farem una pausa. Ens situem bé, esperem que arribi també la Maria Vila, i ara quan tornem parlarem de temes més seriosos, perquè ja sabeu que aquesta tarda ha pujat una mica el preu de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno. Rafa fa una cara que...
Sí.
No acaba de veure gaire clar. Ara de seguida ho expliquem i em dieu què en penseu de tot plat. Tornem de seguida.
RAC 1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. RAC 1.
Què?
Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les...
La... Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts, Toni...
Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto... Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja, ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el Canà segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Per arribar a 3:45 de la nit, com dèiem, Esquerra i Junts, que aquesta tarda han collat una miqueta més a Pedro Sánchez per la investidura. Ja sabeu, falten poc més de 12 hores, serà, si no m'equivoco, demà a partir de la 1:22 del migdia, aquesta votació final de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. I avui els dos partits independentistes que han posat més condicions per aquesta investidura de Pedro Sánchez, perquè més enllà de l'amnistia, deixen clar que no faran president a Pedro Sánchez si el PSOE no es compromet a treballar per pactar aquestes condicions pel referèndum. Rafa, tu que has estat seguint també el debat de política general aquests dies al Parlament, a què creus que es refereixen exactament amb aquestes condicions pel referèndum? És a dir, en què en tindrien prou?
No ho sé i crec que ells tampoc. Vull dir, crec que la frase és lo suficientment ambigua com perquè tots dos puguin vendre, diguéssim, el seu relat i el seu discurs a les seves parròquies i puguin vendre-li fins i tot en una negociació als socialistes. Vull dir que la frase té molta subordinada, Vull dir, és treballar per a fer efectives les condicions, que no se sap quines. O sigui, treballar per fer efectives, ni tan sols diu posar-les per escrit, les condicions, ni tan sols fer efectiu, treballar per fer efectiu. Per tant, crec que és una primera, parlant una mica malament, marcada de paquet, a l'inici de la negociació, ara la investidura de Feijóo s'ha acabat, comença la de Sánchez. El meu inici és aquest. És una manera de dir, jo parteixo d'això. Bueno, doncs queda un mes, més o menys, diguéssim, si s'acompleixen més o menys les travesses per a les dates de la investidura. Fins i tot m'atreviria a dir que la teviesa de la resposta del comunicat dels socialistes em fa pensar que ho sabien.
Un comunicat que ha sortit fa pocs minuts, de fet. Tenim en línia l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit.
Que ens resumeixis què és el que diu aquesta resposta.
Mira, són quatre paràgrafs en què es demana apostar pel diàleg com l'única manera per garantir el progrés i la convivència de Catalunya, i l'única frase així una mica més contundent, per dir-ho d'alguna manera, és quan es diu que per aquest camí no hi ha vens possible. És a dir, deixant clar que mentre apostin pel referèndum, Esquerra i Junts per Catalunya, doncs per aquí no, per dir-ho d'alguna manera. Jo coincidia bastant escoltant el que diu el Rafa, i el Rafa ho sap bé perquè també parla amb Junts i Esquerra, que al final el que es vol és deixar oberta la carpeta del referèndum. És a dir, des de Madrid s'està dient que amb l'amnistia ja n'hi ha prou, que és aquest punt final. Sentíem Pere Aragonès aquesta setmana també dient que no era un punt final sinó el punt d'inici, un punt zero per tornar a negociar el que és la solució del conflicte polític, i al final el que es busca tant des de Junts com Esquerra és que ningú tanqui la porta a res, que es deixi la carpeta oberta del referèndum, i aquests 4 anys que venen de la legislatura espanyola, doncs bueno, ja anem parlant i ja veurem fins on va. També hi ha un punt, que és que quan es parla d'aquestes condicions, us preguntàveu quines són les condicions, aquí també hi ha una voluntat per part de sobretot d'Esquerra i de Pere Aragonès de fer valer una mica allò que va presentar just ara fa un any al debat de política general de l'any passat, que era l'acord de claredat, que precisament consistia en pactar una mica aquestes condicions del referèndum, quin percentatge de gent a votar, quina ha de ser la pregunta, etcètera, etcètera, que precisament el Consell d'Experts d'aquest acord de claredat en les properes setmanes han de presentar les seves conclusions, que pot ser que coincideixi ben bé el enmig d'aquestes negociacions d'investidura. És una posició de màxims en l'inici d'aquestes negociacions. Si demà falla Feijó i no és investit, com tot apunta, Pedro Sánchez ja va dir que llavors sí que s'hi posaria en sèrio a negociar, que hauria arribat al seu moment, i veurem com acaba, però vaja, tot apunta, o almenys la sensació que tinc a hores d'ara, és que si hi ha l'amnistia, un bon paquet de mesures socials econòmiques, i es deixa oberta d'alguna manera aquest punt del referèndum, no s'hauria de complicar massa la investidura, més veient també aquesta reacció, podríem dir, tèbia de, sí, sí, del PSC i el PSOE.
Us esperàveu, dieu tèbia perquè potser, Rafa, us esperàveu alguna cosa més contundent?
Bueno, quan ens han avisat que hi hauria un comunicat conjunt del PSC i del PSOE, jo, l'Adrià no ho sé, jo he tremolat una mica. Perquè aleshores sí que he pensat, ui, ojo. És que sí, he pensat, ojo, a veure si és que hi ha alguna cosa que es pugui complicar. En veure el redactat i sobretot que no són conceptes nous, bueno, he pensat que no estava tot tan perdut i que, ja dic, fins i tot crec que està ben avisats, perquè al final bueno, no ha sigut una resposta en calent, allò molt contundent, de tancar la porta, de dir amb això no negociarem, no. Per tant, bueno, crec que no ha sigut tan catastròfic com podria haver sigut.
Digues.
Sí?
Sí, digues.
No, és que jo tinc la sensació de que, com que a partir de demà, quan acabi aquest tràmit de la segona fase de votació de la investidura del Feijó, que no prosperarà, ha de començar una escenificació de negociacions per amb dues parts. I el primer que he pensat quan han tret avui el tema aquest és que això era un primer acte d'aquesta escenificació, perquè si tu, per exemple, estàs demanant dues coses, no?, que és el gran paràmetre d'amnistia i autodeterminació, si aquests dies ja estan començant, el propi Òscar Puente, que crec que després entrevistarem, no?, ja ha avançat el tema de l'amnistia, com dient, sí, estem molt d'acord, sí. El segon, que és l'autodeterminació, és un grau més. Això què vol dir? Que si tu estàs plantejant això, dones per fet el primer. No? És a dir, d'alguna manera estàs facilitant que l'amnistia ja es doni com per feta i per assumida. I després, el que sí que estic és molt intrigat de fins a on arribaran uns i uns altres, no? Perquè, en tot cas, algú dels dos o els dos acabarà enganyant els seus electors, no? Algú dels dos o els dos. O arribaran a un pacte en el que tothom sembli, d'acord amb els redactats que deia el Rafa ara, doncs que ha arribat a un acord i que ha pactat alguna cosa, però que en realitat no és cap de les coses que havien promès ni uns ni els altres la campanya.
Deixeu-me que tenim l'Adrià, que així el deixem que pengi, perquè, Adrià, l'altre punt que també m'ha explicat i que ara en parlarem, ara en parlarem del referèndum i també de l'amnistia, que és l'altra qüestió que et volia preguntar, Adrià, perquè aquí sí que hi ha hagut una petita diferència al text que proposava Junts i que exclouria el cas de Laura Borràs, no?
Sí, és a dir, al final cadascú va presentar la seva proposta per separat, la de Junts, la d'Esquerra i de la CUP, i al final s'ha arribat a un punt comú, que és, sí, el Parlament, diguéssim, que està a favor i aposta perquè es faci aquesta llei d'amnistia i s'aprovi el més aviat possible, però si mirem els redactats inicials, hi havia coses que cadascú li molestava dels altres partits, sobretot Junts i Esquerra. La més senzilla, per exemple, Esquerra volia que el Parlament instés el govern a liderar aquesta negociació, cosa que no volia Junts, perquè diu, nosaltres no ens creiem la figura de Pere Aragonès com a president, han de ser els partits els que han de negociar i, per tant, això no ho compraven. Però després hi havia un altre punt, que és el que ha generat més converses o més controvèrsia entre els partits, que és els paràmetres de l'amnistia. A qui afecta i a qui no afecta. Perquè Junts, el que portaven al seu redactat, era que l'amnistia afectés a tots els independentistes. Així, sense especificar les causes. I això, doncs, des d'Esquerra i també des de la CUP deien, això no ho podem fer perquè, evidentment, tots els independentistes, Laura Borràs és independentista, o, per exemple, si hi ha una persona que hagi comès algun altre delicte que no té res a veure relacionat amb l'1 d'octubre i és independentista, també se l'ha d'amnistiar. Però vaja, bàsicament anava centrat en aquest punt de Laura Borràs. I al final, doncs, s'ha aconseguit que en el text final, doncs, es marqui que són les les persones independentistes relacionades o les seves causes relacionades a causes polítiques amb l'1 d'octubre, amb el procés, etc, etc. És a dir, deixant molt clar que en aquests paràmetres Laura Borràs no hi entraria.
Adrià, perdona, el text parla de l'1 d'octubre o del procés en termes més genèrics? Ho dic perquè em sembla interessant saber exactament què es diu, perquè si és l'1 d'octubre, en realitat persones encausades per coses estrictament lligades a l'1 d'octubre només són polítics, i per tant només són membres d'Esquerra i membres de Junts i membres de la CUP, en menor mesura també. Si la cosa s'amplia fins al 2022... Llavors aquí sí que hi ha tots els altres represaliats en manifestacions independentistes, etc, que són bastants més segurament, no sé les xifres exactes, que els que són íntimament lligats al dia 1 d'octubre del 2017.
Però, si m'ho permets, igual, perdona, però igual també impliquen processos que hagin derivat del que va passar l'1 d'octubre. Jo entenc que si fan aquesta referència al 1 d'octubre com a momentum, probablement també això podria implicar també les persones represaliades en les protestes post-sentència, que en realitat neixen de la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els
que van muntar l'1 d'octubre. S'ha parlat d'aquests matisos o no?
Si recordeu, el mateix Pere Aragonès, el debat de política general, marca des del 9-N fins a l'actualitat. I aquest és el marc de les persones que ha d'afectar aquesta llei d'amnistia, o com s'acabi de dir. I el que es deriva, evidentment, es parla d'1 d'octubre com a momentum, com dèieu, no? Però que englobi totes les causes relacionades, no només les derivades del referèndum, sinó des del procés participatiu del 9-N fins a l'actualitat. Això inclouria també, per exemple, CDRs, els de l'operació Judes, etc, etc, totes aquestes persones relacionades en la repressió, podríem dir d'alguna manera, amb el moviment independentista, gent que ha participat en manifestacions, etc, etc, haurien d'estar englobades dins d'aquesta amnistia, també. Sí que es parla de l'1 d'octubre, en l'altra proposta, en què es diu que l'únic referèndum que superaria l'1 d'octubre seria un pactat amb l'estat espanyol.
En fi, Adrià, moltíssimes gràcies. Que vagi bé, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Que encara us queda també... Una última jornada, Rafa, al Parlament.
Respireu. No, la demà és curta. La demà és curta, migdia, jo crec que haurà acabat ja.
Qui ho ha fet coincidir, això, Rafa, tu? Que el debat d'investidura amb el debat de política...
Jo també ho he pensat aquests dies.
Jo crec que ningú ha evitat que coincideixi. Crec que és una mica diferent. Vull dir, totes dues coses podrien haver fet un altre dia i, bueno...
Però algú va decidir fer-ho abans, no?
Jo vaig tenir coneixement abans del debat de política general.
Del d'aquí?
Sí, del debat d'investidura. El que passa és que una de les dates possibles per a la investidura ja era aquesta. Yeah. Però era una de les possibles tenint en compte els tempos que anaven remenant a Madrid. Però, clar, podria haver sigut un altre dia? Podria haver sigut un altre dia. Canviar-ho quan s'ha fixat la data de la investidura? Bueno... Hauria sigut dos coses. Una, un acte de...
Sumissió, no?
De dir, sí. Escolta, aquell marca l'agenda i jo no, clar. Però també una altra cosa, dir, vull el focus mediàtic per mi, no per Madrid. Perquè tothom sabia que ahir el focus mediàtic estava a Madrid.
També, no, perdona, també ha estat interessant comunicativament com hi ha hagut una espècie de diàleg.
Exacte, perquè...
El que passava a Madrid i el que passava aquí.
Estava
interaccionant,
tot,
no?
O sigui, el, no sé, 70% de lo que es va dir ahir, i mira que van estar tot el dia parlant, era la negociació en Madrid. Clar. La negociació en Madrid es fa al Congreso.
Clar, clar. I si no veus les teles d'aquests dies, sobretot les teles de Madrid, anaven alternant el que anava dient el Pere Aragonès o el que deien al Parlament amb el que es deia al Congrés de Madrid, i a vegades com a resposta i com a... No?
I no només en aquestes dues jornades, és que probablement el que acabi passant amb aquestes negociacions amb Pedro Sánchez tindrà un fil conductor molt clar amb el que acabi passant al Parlament el que queda de legislatura. És a dir, no només ha sigut aquesta coincidència entre el debat de política general i la investidura fallida de moment, i tot apunta que no serà de cap altra manera de Feijóo, sinó que podríem tenir, per exemple, es podria produir un acord entre quatre forces polítiques per desllorigar la investidura de Pedro Sánchez, que passaria per sumar Esquerra Republicana, Junts i PSOE, en el cas de que s'arribi aquest acord i la investidura tiri endavant, i això podria també tenir reminiscències en el Parlament de cara, per exemple, en els propers pressupostos, o al revés, podria tot saltar pels aires perquè no s'arribés a cap acord, i això podria tenir un impacte també en l'activitat del Parlament i en el que pogués passar.
Jo crec per això que el fet que ara es comenci a parlar d'això, de... és que m'ho he apuntat perquè m'ha fet gràcia treballar per fer efectives les condicions per un referèndum, denota...
Tres subordinades i una coma.
Molt procés, Maria, molt processista.
Clarament que la investidura està feta, no? I que potser ells mateixos s'han sorprès de com de fàcil ha estat arribar fins a l'amnistia, arribar fins a l'oficialitat del català, que a la Unió Europea ja veurem com acaba, però que...
Avui el ministre Álvarez ha dit que les coses sembla que van pel bon camí i que la propera oportunitat, que ara em sembla que és el 24 d'octubre, doncs potser sí que podria tirar endavant.
Clar, l'estat espanyol està fent la feina en aquest sentit, sembla que l'amnistia tothom la dona per feta, llavors tens per davant un mes, dos mesos, els que siguin, abans de la investidura, i d'alguna manera has de gesticular i has de fer veure que la cosa està costant i que tu estàs podent, perquè tens molta capacitat de negociació, tu estàs podent fer passar Pedro Sánchez per l'adreçador, que és una sensació que ara mateix ningú té exactament de com de fàcil està sent tot. Jo crec que és més que res un missatge cap endins, cap al seu propi electorat, que no té en compte de totes maneres que això de... És a dir, parlar d'un referèndum en aquests termes és que crec que no hi ha res més processista ara mateix i que no cola ni cap al seu propi electorat, em sembla a mi, però vaja, alguna cosa més s'hauran d'inventar en el mes i pico que potser queda fins a la investidura.
Jo tinc com la sensació, però potser amb els temps o el que acabi passant m'acaba desmentint, però jo tinc la sensació una mica que s'ha arribat a la qüestió de l'amnistia com a condició per la investidura de Sánchez i que el tema del referèndum, que al final són les dues reivindicacions des de fa molt de temps de l'independentisme, i que el tema del referèndum es jugarà com una carta de per mantenir o no l'estabilitat de l'eventual legislatura que s'acabi conformant després d'aquesta investidura de Sánchez. Jo crec que aquest és una miqueta